Radio Vilafranca.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Des del passat mes de març i fins al maig es fan classes de primers auxilis a tres instituts del Vendrell. Una iniciativa que s'ha fet conjuntament entre Protecció Civil del Vendrell i el Pla Educatiu d'Entorn. Per conèixer com funciona i tots els detalls, marxem fins a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Doncs així, Sílvia, anem a parlar de Protecció Civil, d'aquests cursos que, com bé comentaves, estan duent a terme als instituts del Vendrell, i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica el Pere Joan Callau. Ell és el cap tècnic de Protecció Civil del Vendrell. Molt bon dia, Pere, com estàs?
Molt bon dia. Doncs començant a treballar.
Començant a treballar. Escolta'm, abans de ficar-nos en tot el tema dels cursos, explica'ns què és Protecció Civil del Vendrell, quants components hi ha i tota aquesta tasca meravellosa que porteu fent des de fa molts anys.
Doncs mira, Protecció Civil del Vendrell està composat per dues parts, que seria la part del laboral, que en aquest cas seria jo, i llavors doncs hi ha 25 voluntaris. 25 voluntaris que fan és donar suport a les meves tasques i una mica més la tasca operativa de carrer.
Quines edats oscil·len més o menys?
Doncs mira, tinc des dels 19 anys fins a l'última incorporació, que en té 70.
Uau! És a dir, que qualsevol persona que, per exemple, ens estigui escoltant i digui, ostres, m'agradaria formar-ne part, com ho ha de fer? Us ha de trucar? Com és el mecanisme per ser voluntari?
Bé, fan una instància el que és l'Ajuntament, jo em poso en contacte amb ells, doncs, per demanar una mica el currículum, per veure què és el que tenen. Faig una xerrada amb ells per explicar-li què és Protecció Civil, què és el que fem, perquè a vegades la gent té una imatge i llavors quan els expliques, doncs tampoc és el que volen, no? Sinó a vegades et ve gent que es pensa que amb això tindrà punts, doncs, per fer oposicions a Mossos d'Esquadra o policies, i et venen no per Protecció Civil, sinó per altres interessos.
Clar.
I llavors intentem evitar una mica això. Llavors, bueno, els hi fem una entrevista, els expliquem com funciona, els ensenyem les instal·lacions. Si estan interessats, doncs van venint, i aquí és el primer filtre, no? És on llavors veuen si és el que volen o no volen, si segueixen o no segueixen, i així va.
Clar, la imatge que tenim tots de Protecció Civil és que esteu en tots els saraus. Us podem veure en una cursa, us podem veure en un carnaval, per exemple. És així realment o hi ha molta tasca que la societat no percep?
Clar, nosaltres, de comptar, la funció principal que fem és la de suport als altres cossos, no? Ja sigui doncs, l'atenció sanitària, sigui amb bombers, sigui a la policia. A part d'això, clar, per arribar a fer aquesta col·laboració, per arribar a fer aquesta atenció, hi ha d'haver una formació prèvia. Que és el que la gent no veu. O sigui, no només estan aquests dies que els veiem en aquests actes, sinó que prèviament, al llarg de... Doncs, intento que sigui un cop al mes o menys, fer formació. Formació de... Clar, has de saber una mica de tot.
Clar.
No, sí que passen tots per l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, que fan un curs bàsic, però llavors la part més operativa de carrer l'has d'anar aprenent.
Clar.
I, clar, has d'estar preparat una mica per tot. I llavors, doncs, bueno, hi ha aquesta formació que anem fent al llarg del temps, doncs, per estar tots a punt.
Clar, tu deies formació específica. Si jo volgués ser voluntària de Protecció Civil, haig de tenir, per exemple, un curs de primers auxilis?
No.
No.
Jo sempre els dic que a Protecció Civil sempre tinc alguna feina per a algun.
O sigui, vale.
Sí, perquè hi ha aquella gent, doncs, que potser li pot fer cosa, doncs, tractar amb una persona sangant. O no li pot agradar el foc. Hi ha actuacions que no a tothom li agrada més una, li agraden a altres, però sempre hi ha alguna tasca a fer. Des d'encarregar-se de la logística a l'avituallament o estar a peu de la llança llançant aigua.
Clar.
O sigui, feines per tots n'hi ha. El que sí que intento que tots passin la formació, doncs perquè, clar, estàs en una emergència i a l'hora d'emergència jugues amb la seguretat de les persones i llavors s'ha d'estar preparat.
I has de mantenir molt la calma, no?
I, has de tindre sang freda.
Déu-n'hi-do. Al principi la Sílvia comentava aquests cursos que esteu duent a terme als instituts. els vau començar el passat mes de març i passaran aproximadament uns 200 alumnes. Com va sorgir la idea de fer aquestes sessions als alumnes d'ESO i informar-los, no?, de com actuar en primers auxilis?
Doncs això va ser entre el regidor d'Educació i el nostre, que és el de Seguretat Ciutadana, s'ho van plantejar, i el Cristian Soriano, el regidor de Seguretat Ciutadana, va plantejar: Pere, voldríem fer això, formació de primers auxilis a les escoles. Dic, val, per mi no hi ha cap problema, el que ens falta, clar, és les escoles. El problema és les escoles, com introdueixes això, perquè ells tenen la seva agenda escolar.
Clar.
I doncs a partir d'aquí Educació els hi va plantejar, ens van respondre ara aquests tres instituts, això suposo que creixerà, i bueno, s'ha anat buscant una hora, llavors es va ser adequar el temari a una hora, llavors adequar el temari a una hora doncs va ser el que vam trobar, que és el principal, que es reconeix una persona quan ha perdut consciència o no ha perdut consciència, si respira o no respira, i si cal iniciar un RCP, i com fer l'avís del 112 i protegir la zona. Això va ser el principal, que vam dir, bueno, en una hora podrem donar aquest temari, incloent-hi pràctiques, que la pràctica és el que al final et porta una mica més a saber realment aplicar la teòrica.
Clar. S'està fent a l'Institut Mediterrània, l'Institut Escola Comarruga i el Col·legi Sagrat Cor. Com ho estan rebent els alumnes?
Ho estan rebent molt bé. Primer, clar, els diguis de nou que els expliques de primers auxilis, són canalletes, en joves, 13-14 anyets, que els hi vens a dir d'això, no? Com diem, és el molt happy, encara aquesta edat tot és feliç.
Sí.
Però llavors, bueno, quan veuen el què, sí, clar, la teòrica se'ls fa una mica farragosa, però clar, quan ja els poses a la pràctica la cosa canvia. I veuen, ostres, primer tenen por, no? Dius que és que potser li faig mal a aquella persona, o què m'estàs explicant? He de fer això jo amb algú? Però clar, quan veuen allò i es fiquen a la pràctica i veuen que, coi, que es pot fer, ja s'ho prenen molt diferent.
I ho practiquen entre ells i amb ninos, no?
Sí, entre ells el que és la posició lateral de seguretat, i llavors tenim tres ninos, per llavors fem tres grups, per clar, no tindre-ho tot massificat, doncs tenim tres ninos per fer la RCP, fem tres grupets i els anem, van passant tots pel nino.
Mm-hmm. Clar, Pere, tu que portes tants anys a Protecció Civil i com a cap, creus que està molt bé que se'ls expliqui des de molt joves, però no ho hauríem de fer tots, aquests cursos?
Ho hauríem de fer tots. Tots hauríem de passar per aquesta formació. Però, clar, què és el més fàcil arribar? És el jovent. El jovent a l'escola, perquè els tens allà sí o sí, perquè van a l'escola, i és una hora que els hi poses com aquell que diu obligada.
Clar.
I llavors els tens allà. I llavors és molt difícil de convocar la gent en unes jornades d'aquestes obertes, on malauradament costa atreure la gent a això.
Ja. Antigament això ho feia Creu Roja, si no recordo malament, aquests
cursos.
Sí,
Creu Roja en el seu temps havia fet, i crec que encara fa alguna cosa, fa cursos de primers auxilis, i clar, és molt més llarg, és més extens, però llavors ja hi va més gent interessada en aquest món.
Clar, com
perquè
més
ja
específic.
Clar, vas aprendre altres coses, ja no vas aprendre només l'RCP i la posició lateral de seguretat, sinó que ja vas perquè, bueno, tens interès en el món sanitari, amb el món de les ambulàncies, i llavors van més cap a aquest costat, no?
Mm-hmm. Clar, l'altre dia que parlàvem abans de fer aquesta entrevista, tu em comentaves que els nanos són esponges, ara mateix ho absorbeixen tot. M'imagino que per això és tan important fer-ho ara, no?
Clar, l'avantatge és que això, no? Quan ets més adult ja, potser se't passen més les coses. Quan tenen aquesta edat són esponges de coneixement, que només que aconsegueixis cridar una mica l'atenció, allò se'ls hi queda.
Clar.
Si no els hi crides l'atenció, allò, doncs, bueno, els hi has explicat i quan surten d'allà menjant a mans. En canvi, a la que aconsegueixi allò que cridar-los l'atenció, que allò vegin que és factible, clar, quan els hi expliques que poden salvar una vida, que aquesta simple maniobra que estan aprenent en un curs d'una hora pot salvar la vida d'una persona, doncs la cosa canvia.
Clar. I m'imagino que tenen referents, perquè ha passat diverses vegades al Vendrell que gràcies a fer aquesta maniobra han salvat vides. Potser no tan
sí,
joves, però va passar, ara em sembla que fa 2 anys, diria.
Sí, a més et vas trobant, a mesura que vas parlant amb la canalla, que ja se t'obren i et parlen més lliurement, et vas trobant doncs, entre ells doncs, casos que si mi tia, que si la mare li va passar no sé què, vas trobant el seu entorn familiar que han viscut alguna situació.
Clar.
No? Llavors és quan veus, doncs, mira, aquesta situació, manera de resoldre-la, és així.
Uh-huh. Pere, en aquest mes i poc que porteu d'aquestes sessions, hi ha alguna anècdota així divertida que hagi passat?
Divertida, divertida, i tenia una noia de... Em va costar molt, de començament de classe fins al final, que la noia estava molt capficada, és que si li rompo una costilla.
Ostres.
Que si li rompo una costilla, no? Perquè, bueno, és el risc que hi ha de que quan facis un RCP, si et passes fent compressió, doncs trenquis una costella.
Uh-huh.
I la noia, i vinga, i si oies si se rompe la costilla, i vinga, i amb la costella, la costella, la costella. Al final vaig aconseguir que la noia ja no estigués tan traumatitzada amb el tema de la costella, però estava capficada amb la costella.
Ostres.
I és el que nosaltres li dèiem, si li trencaràs una costella, però li salvaràs la vida. I ell, és que, i si li rompo la costilla, i si li rompo la costilla? I d'aquí no les treies. Però, i al final dic, però bueno, què? Com ho veus? Ho farà? I al final, sí, sí. Al final va sortir convençuda que allò podia salvar una vida i que si es trencava una costella, mala sort.
I no va trencar cap costella, intueixo, no?
No.
Ni el Nino tampoc.
El Nino tampoc.
Déu-n'hi-do. No, no, clar, suposo que... clar, és a dir, jo penso ara mateix, no? Fer una RCP, primer l'has de saber fer. Òbviament jo no sé fer-la. Però ha de fer por perquè al final tu ho veus a la tele, a les pel·lícules. Dius, ostres, feu molta pressió.
Clar, és que el cine fa molt de mal.
Jo les
sempre pel·lícules, ho dic, fa molt de mal les pel·lícules, quan veus allà, jo dic, també quan et feia alguna explicació de sobretot d'incendis i de més, això de que veus la gent per allà al mig del foc i el príncipe guapo que rescata la princesa, tot envoltat de foc i de fum, dius, això és impossible, aviam, és una pel·lícula. I amb la reanimació també passa el mateix, no? Veus allà... I realment, i és esgotador, o sigui, fer un RCP és esgotador.
Ja.
O sigui, has de pensar que has de fer força per baixar el pit uns 5 centímetres i, clar, costa. Costa, i quan portes una estona al ritme, perquè has d'anar a un bon ritme, si no les compressions no les fas bé, no serveixen, doncs, clar, això cansa.
Clar.
I, bueno, sembla molt fàcil, i quan els hi fiques allà amb el nino, els dius, vinga, fes aquí 30 compressions seguides a ritme... I els diuen, ostres, doncs sí que cansa. Dic, clar que cansa. A la tele és molt bonic.
Clar, no, és tele. Perquè tu t'hi has trobat alguna vegada d'haver de fer una RCP?
Sí, n'he fet algun cop, sí. Tant a la feina, inclús algun cop estant a la platja, doncs un diumenge amb la família, doncs m'hi he trobat.
I com és aquell moment?
Bueno, clar, jo ja estic en aquest món.
Clar.
Llavors ja tens... El control ja el tens assumint, no? Ja és part de la teva feina i no canvia, doncs, que estàs treballant o no estàs treballant. És diferent. Però, clar, és que s'expliquen amb ells, no? La pel·lícula és la pel·lícula, i llavors tu, quan t'hi trobes en realitat, és un estrès afegit que tens. Si ho faràs bé, si no faràs bé, la gent que t'està mirant, se't fa etern fins que arriba l'ambulància, és un estrès afegit.
Clar. I m'imagino que el temps no corre, no? Perquè,
el temps per tu no corre.
Sí, és que ara m'ho està... Intentava posar-me la situació i és... Clar, tu truques al 112, no? Comences a fer aquestes maniobres, però entre que arriba i no arriba l'ambulància és com... No passa el temps, no?, en aquell moment.
Sí, i això que... O sigui, estem en un lloc on els recursos arriben molt ràpid. O sigui, tenim un temps de resposta molt bo, però hi ha un dit que ho diu, no? El que espera desespera.
Clar.
Clar, l'avantatge és, si tens coneixement del que estàs fent, aquest temps no se't fa tan dur.
Clar.
I mentre tu estàs fent la RCP, a vegades et desesperes més esperant sense fer res que realment quan estàs treballant.
Clar.
Estàs treballant, vas per feina, i quan te'n dones compte t'han arribat els mitjans i t'han passat, estem parlant de 10 minuts, inclús en menys tens la resposta d'una ambulància al lloc.
Uh-huh. I més en casos crítics, que és els que estem parlant. Pere, qualsevol persona que ens estigui escoltant, si troben una situació d'emergència, quin és el protocol bàsic de qualsevol que vegi una situació d'aquest tipus?
Mira, hi ha un protocol que és el que s'aplica en qualsevol situació, ja sigui una emergència sanitària, en qualsevol tipus de situació, que se'n diu el PAS. Uh-huh. És el protegir, avisar i socórrer. Quan diem protegir, és de que tu no siguis una víctima més. I no es tracta d'arribar allà, pum, me tiro a l'aigua, no? No.
Ja.
O sigui, tu has de valorar què és el que ha passat i que aquell risc que ha fet que aquesta persona es trobi en una situació, o un incendi o el que sigui, no pugui ser una víctima més i que ningú més hi pugui caure, no?
Clar.
Llavors, un cop tens això, la zona assegurada que se'n diu, has d'avisar el 112. O sigui, per molt que tu te posis allà a actuar, si no demanes ajuda, llavors sí que el temps passarà i no hi haurà res a fer.
Uh-huh.
Llavors has d'avisar el 112. El 112, o si hi ha gent al voltant, doncs tu podràs ficar a socórrer i fer que algú truqui el 112.
Uh-huh.
Assegurar-nos de trucar al 112, perquè clar, avui dia mòbils n'hi ha 50.000, però clar, Tothom el primer que fa és gravar la situació.
Sí, és
que al final
curiós.
Dius, algú ha trucat?
És curiós això, eh? És a dir, ens mantenim en plan espectador, com si veiéssim una pel·lícula, no?
Sí, sí, tots allà el primer treuen el vídeo i a gravar, no? Dius, però algú ha trucat al 112, realment? Clar, perquè és que si no avisem, aquí no ens vindrà ningú a ajudar.
Clar.
I llavors un cop t'has assegurat de l'avís, que moltes vegades en situacions d'aquestes sanitàries, quan tu contactes amb el 112, ells et guien.
Ah, sí?
Si fiques el telèfon en mans lliures i te van guiant, doncs, de mira aquesta persona si respira, si no respira, doncs si no doncs comença la RCP, fes-ho així, et guien, van guiant una mica del què. És una manera també, doncs, de passar el temps.
Clar, perquè tens una algú que sap a l'altre costat, no?, que t'està guiant.
Clar, una de les queixes que té la gent quan truca al 112, precisament, és que et parlen molt, no? Te demanen molta informació.
Sí, sí.
Sí, però el que desconeix la gent és que tu, al moment que truques ja al 112 i dius, per exemple, hi ha un incendi al carrer tal, ells automàticament, amb l'ordinador, ja estan traspassant a bombers, policia i sanitaris aquell incendi.
Clar.
O sigui, automàticament els mitjans ja s'estan activant. A part, ells llavors te van demanant informació. És una manera d'allargar, o sigui, que tu no se't faci aquesta espera tan llarga, de recopilar el màxim d'informació per passar els cossos intervinents,
uh-huh,
i si t'han de guiar, de guiar-te. Llavors, a vegades no te'n dones compte i dius, coi, si estic parlant amb el 112, que m'estan preguntant no sé què, si m'estan entrant ja el camió de bombers pel carrer.
Clar.
No, i moltes vegades diuen, no, és que jo no vull que em parli, jo vull que vingui l'ambulància. No, l'ambulància està en camí, però hi ha certes dades. Clar, tu com a intervinent, com més dades tinguis a l'intervindre, millor.
Clar.
Perquè no és el mateix anar a una persona que t'ha caigut al carrer i s'ha desmaiat, que anirà a una ambulància bàsica, a que sàpigues que aquella persona està en parada.
Clar.
Perquè ja te vindrà una ambulància medicalitzada.
O fins i tot helicòpter.
Exacte, llavors ja, segons les dades, els serveis, doncs, incrementen uns dispositius o uns altres.
Clar.
I llavors ja doncs, ve la part de socórrer. A partir d'aquí, doncs, socórrer, has de fer el que sàpigues fer.
Si no saps fer res, estigues quiet, no?
Si no saps fer res, estigues quiet. Lo típic, treu la gent del voltant del pacient, no? Perquè tots allà a sobre, mirar, llavors tothom diu la seva, que si dale agua, que si dale
sí,
no sé què. Tothom diu la seva.
Tal qual.
Tothom diu la seva. I llavors, bueno, ja et dic, normalment pel 061 te guien, pel 112 te guien de què anar fent, mm-hmm, si no saps fer, doncs no fas. Doncs, però, bueno, almenys saber si aquella persona respira, t'ensenyaran com mirar-ho.
Clar.
És aconseguir dades.
Clar.
I si no saps fer, doncs és millor no, a vegades és millor no tocar. Clar. No allò, perquè l'he vist a la tele, se hace así, i potser te poses allà a pressionar el pit, però si no fas les compressions com les has de fer, no estàs fent res.
Clar. No, per això deia, és important, és a dir, si socorre, però si saps fer, és a dir, si ho has vist a la tele, potser no cal que facis res. Però
clar,
sí que és veritat, una cosa que estaves dient és que ens agrupem, ens quedem tots mirant, no?, i és com que cadascú diu la seva. Això és molt perillós. A mi em va passar fa uns anys, a l'enramada de l'Arbús, em vaig trobar en una situació crítica de dir, ostres, no sé què fer. I jo el primer que vam fer va ser trucar, bueno, no, anar a buscar l'ambulància, perquè, a més, en aquests esdeveniments multitudinaris sempre ha d'haver-hi una ambulància, no? I va ser com,
sí,
vine cap aquí, ambulància. I ja està. I en un altre cas va ser trucar al 112. I la sort que vaig tenir és que hi havia una metgessa. allà, perfecte, entre el grup. Aleshores, va saber perfectament com actuar. Però sí que és veritat que jo en aquell moment em vaig posar histèrica, perquè no sabia què fer.
Clar, però és que al cap i al fi tots som persones i tots tenim unes maneres de reaccionar. I per això et dic que tu pots explicar una teoria i és molt bonic, però quan t'hi trobis pots reaccionar de manera completament diferent. I et pots bloquejar. Inclús nosaltres, que estem com interventors, pots tindre un mal dia. I una situació que de per si la fas normal, doncs has tingut un mal dia o has passat una mala situació i aquell dia, doncs aquella situació a tu no et va bé. Doncs hem de ser capaços de dir, escolta, jo no sóc capaç, si es posi un altre.
Clar. És a dir, fer un pas al costat, no?, com es diu, i que ho faci un altre company.
És que a vegades sembla que això de fer el pas enrere, no? Ostres, m'estic aquí quedant malament davant dels altres. No, hem de saber, a vegades hem de saber donar el pas enrere.
Ja.
Tots som persones, tenim les nostres històries darrere, la nostra motxilla i les nostres situacions. I hi ha moments que et va millor, moments que et va pitjor. Hi ha situacions que les portes millor, situacions que les portes pitjor, doncs, per moments viscuts anteriorment, no?
Clar.
I hem de ser capaços d'això, de reconèixer un quines són les seves seus punts forts, però també quins són els seus punts dèbils.
Important això que has dit, eh? Però en tota la vida, no? No només en protecció civil, sinó...
No, no, en tota la vida.
Déu-n'hi-do. Pere, se'ns esgota el temps. Hi ha alguna cosa que m'hagi deixat de preguntar-te? I tot i que ens has fet una masterclass espectacular.
Bé, és que de protecció civil podríem estar parlant hores, perquè és el que et dic. És un món molt divers. Hi ha la, que és la part aquesta, doncs, d'actual carrer que hem estat parlant, però darrere hi ha tota una feina de planificació de tot això, d'anàlisi de riscos de tot això. De... Clar, vosaltres veieu, doncs, quan hi ha una cursa, quan hi ha un correfoc, quan hi ha qualsevol activitat al carrer, veiem aquestes persones de protecció civil, de policia, de bombers, d'ambulància, que estan allà, no? Però abans d'això hi ha tota la feina on tens que analitzar quins riscos tindràs amb aquell espectacle o amb aquell esdeveniment i preveure tot el que pot passar i tindre-ho planificat. O sigui, hi ha feina de carrer, però hi ha molta feina anterior també de planificació de tot això.
Doncs Pere, ho deixem per un altre dia. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa i a continuar amb la feina que feu, que és increïble.
Gràcies a tu.
Una abraçada.
Una abraçada, adéu.
Estàs escoltant Penedès en Xarxa. It's not unusual to be loved by anyone.
It's not unusual to have fun. No és inusual, no és pas poc usual, que canta Tom Jones i ens condueix cap al flash de 11:15 que ens acostarà la Goretti Martínez. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be
Bon dia, són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en Xarxa. El primer any de Porta a Porta a Cunit impulsa la recollida selectiva fins al 65%. S'han complert ja un any des que l'Ajuntament de Cunit va posar en marxa la recollida de residus Porta a Porta, que eventualment ha anat substituint el sistema tradicional de contenidors oberts. Tot i que la transició no ha estat gens fàcil i ha topat amb nombroses queixes del veïnat per la manera com s'ha fet, el consistori ha assenyalat aquesta setmana que el canvi ha donat bons resultats en les xifres de reciclatge del municipi. Així, la recollida selectiva a Cunit ha passat del 43% que representava el 2023 al 65,5% que representa actualment. Un increment de 22 punts i mig percentuals que, segons l'equip de govern, suposa un èxit històric en la gestió de residus. L'augment més destacat s'ha donat en la recollida de voluminosos, que ha passat del 14 al 26%, la poda del 7,5 al 10% i l'orgànica del 3 al 7. Els envasos han passat del 2,7 al 4,1, la recollida de paper i cartró ha crescut del 2,8 al 3,8 i el vidre ho ha fet del 3,5 al 4. Per contra, la fracció resta, la que més penalitza els consistoris, ha experimentat una reducció significativa del 57 al 34,5%. Els Mossos d'Esquadra desmantellen un grup criminal dedicat al tràfic internacional de haixís i marihuana instal·lat a la Catalunya Central i a Mediona. Agents de la Policia de la Generalitat, Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central, van desmantellar el passat 25 de març un grup criminal relacionat amb el tràfic de drogues a escala internacional. Concretament, l'entramat cultivava plantacions interiors de cànnabis i distribuïa grans quantitats de marihuana i haixís cap a Itàlia, a més d'altres punts del territori. En la fase d'explotació final de la investigació, els Mossos d'Esquadra van detenir 6 homes d'entre 20 i 51 anys en les 7 entrades realitzades en naus i domicilis dels investigats, ubicades a Vilanova del Camí, Capellades, Pinedes d'Armengol i Montmaneu, a l'Anoia, i a Mediona, a l'Alt Penedès. Exhaurida la dotació de les subvencions per a transport públic d'estudiants a Santa Margarida i els Monjos, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos informa que les dotacions econòmiques destinades a la convocatòria de subvencions per a estudiants que cursen estudis postobligatoris fora del municipi per reduir la seva despesa de transport públic durant el curs actual s'han exhaurit. Aquesta línia d'ajuts ha assolit el seu límit pressupostari i, per tant, ja no s'acceptaran més sol·licituds per aquest any. En total s'han atorgat 39 subvencions de 120 euros. L'Ajuntament agraeix l'interès i la participació dels joves en aquesta convocatòria i continuarà treballant per oferir nous recursos de cara al curs vinent. I acabem explicant-vos que l'equip Nano Bergs de Vedruna Sant Sadurní brilla a la gran final nacional de la First Lego League. Aquest passat cap de setmana, l'equip de robòtica Nano Bergs de l'escola Vedruna Sant Sadurní ha participat en la gran final nacional de la First Lego League celebrada a Ferrol. En aquesta competició, només 56 equips de tot l'estat aconsegueixen classificar-se d'entre els 1.200 equips totals. L'equip ha assolit una destacada 19a posició en el joc del robot, aconseguint un total de 355 punts. La presentació del projecte d'innovació ha rebut una valoració molt positiva per part del jurat, que l'ha destacat com una idea de gran potencial emprenedor. Malgrat no haver obtingut un bitllet a la fase internacional, l'experiència ha estat extraordinàriament enriquidora. L'equip torna amb nous amics d'arreu d'Espanya, així com amb coneixements i estratègies apreses d'altres equips del torneig.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:15. Tan sols queden 2 setmanes perquè comenci la Setmana Santa, uns dies que moltes persones aprofiten per desconnectar, viatjar, per fer alguna escapada, per conèixer el país, alguna excursioneta. Avui volem saber si la nostra gent gran també aprofita aquests dies per sortir, potser amb l'Imserso o per fer rutes o sortides per les nostres comarques mateix. Comencem aquí els estudis de Ràdio Vilafranca amb les nostres tertulianes habituals, la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia a totes dues.
Bon dia, Sílvia.
Bon dia, Sílvia.
Us agrada aprofitar aquests dies de Setmana Santa de vacances? Són, en definitiva, les primeres grans vacances de l'any? No hi ha escola per marxar? O ho havíeu fet?
Em sembla que no. Em sembla que em quedo a casa perquè justament és una setmana que jo crec que és com a més tranquil·la, no? Abans fèiem una setmana de més religiosa, no?
Sí.
I ara, doncs, potser no ho és tant, però es fan molts actes religiosos.
Sí, sí.
Molt.
Sí.
Mira, diumenge passat mateix, a la capella de Fàtima, vam tenir el Sant Crist de Vilafranca, que és impressionant. Vull dir, sempre està entrant Santa Maria a l'esquerra, i si no, la capella dels Dolors. Però el vam tenir una setmana a la capella de Fàtima, i, escolta, el diumenge vam fer el Via Crucis. I saps que és impressionant veure una capella que no és gaire gran, hi ha la Mare Déu de Fàtima, però el Sant Crist a dalt l'altar, tothom va quedar, oi, meravellat, eh? La gent entrava, inclús durant la setmana deia, ai, diu que el teniu aquí, obriu, que el vull veure. Doncs, escolta, jo penso, ara ve el diumenge de Rams, quan érem petites disfrutàvem molt, anaven a la Palma, nosaltres, que ja som iaies, però també hi portàvem els fills, els nets, ara ja potser sí al començament, però ara ja és diferent.
Sí, ja no segueixen.
Sí, ja no segueixen, sí. Però m'agrada, eh? És una setmana que la veritat és que m'agrada.
Jo, amb el meu marit, que em pot descansar, anàvem a Tarragona el divendres sant.
A veure els armats.
Allà feien, no? Sí, sí.
Impressionant, eh?
Sí, és diferent.
Diferent, però molt maco, molt maco. Sí. Vaja, m'agradava.
Sí, bueno, és que quan els veus que fan aquella marxa...
No, i tot, els sí. passos... Sí. Bé, bé, sí. Però ja fa anys
que és
no,
diferent, sí, sí. Bueno,
no
aquí només fem el Divendres Sant, que es fa el Via Crucis pel carrer, i després els demés dies són actes a dintre les
dintre
esglésies.
Dintre l'església, sí, sí.
Però la veritat és que són molt concorreguts i a mi m'agrada, és un sentiment que ja el portem a dintre ja, des de ja. petits, no?
Sí,
sí. Sí.
Sumem dues tertulianes més, anant fins als estudis de Domenys Ràdio, on ja tenim a punt la Conxita Vidal. No, la Conxita avui no ens pot acompanyar, perdoneu, la Marcelina Grau i l'Eulàlia Urgell, acompanyades per la Laia Batlle. Bon dia.
Hola, hola, bon dia.
Bon dia,
bon dia a totes.
Bon dia. Hola, hola, bon dia.
Doncs sí, tenim aquí la Marcelina Grau i l'Eulàlia Urgell. I bé, ja ho veieu, avui parlem de Setmana Santa. Senyores, vosaltres teniu algun pla previst per aquests dies de festa, de vacances?
Jo no.
Jo tampoc, de vacances.
Molt bé, doncs...
Vacances, vacances.
Vacances ja ho estem sempre. Però vull dir que no, el que passa que ara el Setmana Santa... la gent el que menys pensa és en la religió.
Home, hi ha de tot, sí, eh? Hi ha de tot.
Sí, bueno, la majoria de gent, vull dir, com només has de veure la gent que hi ha a les esglésies per saber, per poder, bueno, menys parlo...
Pensa que cada vegada hi ha més gent jove, eh? Vull dir, aquí a Vilafranca.
Sí, aquí a Sant Jaume no. Bueno, a Sant Jaume, de moment...
Millor,
de
millor, moment, que tingueu gent jove.
Oh, i tant. Però vull dir, doncs, aquí a Sant Jaume...
Però la gent jove les vacances les farà, eh?
Sí.
A l'església poques coses veureu.
Vull dir que no.
Hi haurà de tot.
I llavors, clar, nosaltres sí que ho seguim de l'església, perquè vull dir, anem d'allà on te toca cada vegada que fan coses, no? Però ara, les Setmanes Santes són vacances. Vull dir, i en diuen Setmana Santa com en podrien dir una altra cosa.
Sí, sí.
Perquè, vull dir...
És veritat, veritat.
No és... Religiosament parlant, doncs la cosa... Abans sí, abans era una gran cosa, perquè, si se'n recordeu, la ràdio, sempre música sacra, vull dir, no feien res, no podíem... Boi, ni anar al cine, ni...
No feien.
Ni anar al cine,
no hi havia ni cine, ni res,
només.
I la música era sacra.
Però després ve Pasqua, que cantem caramelles, i ja ve l'alegria.
Sí,
bueno, però...
sí, sí, però parlem de Setmana Santa,
sí, sí.
I llavors passa això.
El dia de Pasqua ja és una altra, història.
És una altra història, sí.
A Pasqua ja ha passat tot el programa, no?
Però jo penso no, que la Setmana Santa l'hem de mantenir, perquè la setmana passada...
Clar que la mantindran, no l'han de mantenir. Si volen fer vacances i aquell efect, ja tenen la gent, s'ho programen amb temps, per poder marxar, els dies que siguin.
Però escolta, i vull dir que, una cosa que la setmana passada amb uns nens, que bueno, vam fer una trobada de gent gran amb jovent, i aquells nens, doncs, no havien menjat i ja tenien gana. Diu, és que ara aviat se'ns acaba... Estem al Ramadan i ara a les 6 de la tarda ja podrem començar a menjar. Doncs això ho celebren moltíssim. Doncs no podem perdre les nostres arrels, perquè si no, com quedarem? No ho sé. També ens fa, a mi em fa reflexionar això, I penso...
No, les arrels de la Setmana Santa no es perden, perquè només has d'anar a Andalusia, a Sevilla, o allà amb tapats, els vull dir, tenen una cosa... L'any passat jo me'n recordo que va ploure, i no sé quina processó era que havien de sortir aquells passos plorava. I no van poder sortir, i la gent plorava a llàgrima viva, perquè no podien sortir.
El Cristo de Gran Poder...
Tots plegats,
això representa una mica folklore,
Clar, ara ho anava a dir jo, però això és turístic, més que religiós, perquè vull dir, fan això...
No se n'en recorda més en tot l'any.
Sí, probablement.
Clar, perquè això és això que dèieu, doncs, del Crist que el vau traslladar d'un lloc a l'altre.
Sí.
La gent de Vilafranca, a l'altra banda, també el veien.
Com vols dir? A Santa Maria, a l'església.
A Santa Maria.
Però que no hi entraven, no? Ja el veien.
Però no hi entraven. El van descobrir, quan el vau portar a l'altra banda.
No, mai a Santa Maria, que ja és tot l'any, que està entrant a la porta principal a l'esquerra.
Sí, ja l'he vist.
Doncs no veieu la quantitat d'espalmetes que hi ha?
Sí,
és que hi entra una quantitat de gent.
Això n'hi ha tot arreu, perquè Sant Jaume també està ple d'espelmes.
Sí, doncs senyal que hi ha una devoció, perquè també n'hi ha a la Mare de Déu de Montserrat, n'hi ha a Santa Llúcia...
Però doncs vull dir, a la que bellugues una mica la cosa, que la treus d'un puesto, la poses a l'altre, perquè aquí a Sant Jaume també traiem el Sant Crist i el posem a l'altar major.
Sí, està bé.
Que passa que en diem el Sant Crist petit, perquè el Sant Crist gros
no el podem aixecar, no el podem moure. Però doncs el Sant Crist petit doncs també es posa que presideix l'altar major.
Sí, sí.
Clar, llavors, cada any fem el mateix. I cada any doncs, és allò que dius, i et sorprèn de veure-lo allà davant, clar, perquè no hi és mai.
Perquè no és el seu lloc.
Perquè no és el seu lloc.
Bueno, però el seu lloc sí que el deveu tenir, el podeu anar.
Sí, clar. Tenim a la capella el Santíssim, però llavors el posen a l'altar major, quan és tota aquesta Setmana Santa.
Fas un moviment, i llavors parles de la Quaresma, parles amb els nens de la Quaresma, i en parlem els avis,
Sí. Bueno, aquí tomba totes les esglésies de Vilafranca. Una setmana a Sant Francesc, una setmana a la Mare de Déu de Montserrat.
Sí, Vilafranca és una vila,
però és
el que diuen les companyes.
Però amb els nens de catequesi tu parles, la Quaresma, la Vella Quaresma.
La Vella Quaresma, clar.
Parlen de la Vella Quaresma i les cames i que el divendres els hi donen.
Ha canviat molt tot això.
I tot això. Vull dir que...
Llavors, estem dient una escola que és...
Laica,
però celebren totes les coses religioses.
Sí.
Perquè les vacances les fan totes per el que marca la religió,
Sí, bueno, Setmana Santa
perquè
i Nadal.
Perquè per Nadal fan Nadal, per Setmana Santa fan festa.
Que són dates molt peculiars i
perquè
molt importants.
Perquè és com si fos cada 3 mesos.
L'han tergiversat totalment, perquè abans Nadal era Nadal i era una cosa, i ara Nadal és de tot menys aquella cosa.
És com
Setmana Santa, 3/4 del mateix. Vull dir que era una cosa Setmana Santa i ara Setmana Santa és una altra cosa.
Ara no podem viure en altres, no sé si ho vivim, i veiem el que hi ha, però doncs no podem comparar una cosa amb l'altra de la nostra infantesa amb
això,
la infantesa
d'ara. No es pot comparar, és impossible.
Abans, el divendres sant, anàvem a buscar farigoles i esmorzar
a fora.
També
en carinem.
La farigola que ara l'anem a buscar. Però inclús els actes religiosos doncs també han canviat. Jo me'n recordo, com si fos ara, que el divendres sant al vespre, que anàvem a la celebració que feien de l'acte aquell, i al final matàvem els jueus.
Això potser era el dijous sant, no? sembla que sí.
No, no, era el divendres sant.
No, no, el dijous. Que hi havia els xerracs, sí. Les masses, sí, un soroll, sí, sí, amb els xerracs.
Els carraus, en dèiem, carraus.
A veure.
I jo em feia una por, perquè era canalla, i llavors la gent que no tenien el carrac aquest, i jo, picaven els bancs.
Sí.
I s'armava un jaleu allà
dintre. Bueno, clar, era el que això és.
Ja em diràs tu que venia a treure cap, també.
Bueno,
però
no,
dir,
hem donat una volta. Coses que hem anat canviant a la vida, oh, com tot.
Sí, per bé, evidentment.
I llavors, tu ara preguntes a un nen què fa i et dirà, no, és que sortim. No puc venir amb cap acte, perquè els meus pares marxem.
Clar.
Sí, bueno, n'hi ha de tot,
sí,
ja t'ho dic.
Les costums de moltes coses
ja comencem
han canviat.
Per tenir pocs nens, també.
I com que hi ha totes aquestes xarxes i els mòbils...
Home, clar.
I clar, tot això fa que els crios s'oblidin de lo que els seus avis i pares feien, perquè és
clar,
normal.
Clar. Jo crec que les xarxes els hi ha fet molt de mal amb els nens petits,
sí,
per culpa dels influencers i tota
no,
aquesta història.
Perdó, per culpa, sí, dels pares.
Bueno, perquè els pares se'ls donen el mòbil, no?
Els pares no el poden
perquè
deixar...
Perquè callin i estiguin
quiets. Perquè el deixin tranquil, li donin, sí, un mòbil, per però, favor.
Bueno, i també es... tenim de mirar una cosa. Les cases no parlen d'això, eh?
No, esclar. No parlen, no.
No es parla. És que no es parla la
no,
majoria de gent.
Però no,
si els veus amb el mòbil, no parlen de res.
De la part religiosa, poca cosa.
Hi ha de tot, ja t'ho dic.
Sí, la
immensa
vulguis,
majoria. La immensa majoria no.
La immensa majoria no parla. Mira, jo puc parlar de les meves, no de les meves filles. Les meves filles, fins a 16 anys, van anar a missa cada diumenge perquè els hi... Bueno, les obligava, diguem-ho així, entre cometes, fins a 16 anys. Quan elles van poder decidir, adiós, vull dir, no, no hi han anat més, ni l'una. Jo tinc una neta i no està pas batejada. Vull dir, llavors... saben si van a vegades a un enterrament, alguna vegada van a missa, però que sigui, saben seguir la missa. I saben,
sí,
i saben les oracions,
però
i saben
no
el que sigui. Però la canalla que tenen ja no els ensinistren cap aquí.
Clar, i llavors doncs, és el que estem dient, si a casa no s'ensenya, no pretenguis que fora t'ho ensenyin. Bueno, però hi ha
no,
la cultura de les religions. No,
no
sé
però...
si encara ho fan a les escoles. No, no, no.
És molt difícil.
No, religió,
molt...
Bueno, religió fan els que en volen fer. Aquí a Sant Jaume sí que hi ha una classe,
sí,
de religió,
sí,
però...
Sí, però són,
si
són cultura
ara, ara
de les religions,
número,
de totes.
Un número que no el sé. Són 200 a l'escola, a religió n'hi van 20.
No, perquè
sí,
me'n recordo que el meu fill llegia en llibres perquè era... el que entrava dintre el
bueno,
curs lectiu.
Però,
no,
sí,
no la
però ara no, ara poden
exclusiva,
triar, et diuen religió
o
una cosa que et diuen valors. I valors és una altra assignatura, per dir alguna cosa.
Abans
el que fa religió no fa valors.
Educació.
Bueno, doncs ara fan valors.
Fan
però
valors,
doncs, bueno,
sí,
que ets de religió, ja dic, si hi ha, que no sé quants n'hi ha, jo dic 200 per dir alguna cosa. A religió, doncs n'hi van 20, si hi van 20. Vull dir que de tots els cursos ja els barregen perquè tampoc no poden fer pas classes per
jo
totes
crec
les
que no podem dir, comparar una cosa,
no, no,
la
no,
nostra
no
infantesa amb la infantesa d'ara.
No,
no,
això és impossible.
És que abans no hi havia televisió, no hi havia...
És igual.
Gran
no,
cosa.
Ja,
no hi havia televisió, però hi havia qui t'explicava les coses. I ara hi ha la televisió i llavors expliquen el que expliquen.
No, però vull dir, tu no cal que els hi expliquis, tampoc.
Bueno,
no, perquè la canalla
no,
petita ja no mira la televisió, tampoc.
És que
estan pendents del mòbil.
La sí, televisió d'abans no n'hi havia dos. La U
sí, la
i la UHF, la 2.
I quan arribava Setmana Santa, doncs et tenies de tragar el que
sí,
hi havia.
Sí.
Ara
i tot
ve,
era religiós.
Us en recordeu que abans no... hi havia algú que cantava saetes? Ara no,
sí,
no es va... Jo l'estiu...
No, això és cantar.
L'any passat no vaig sentir això.
Això, no, això és cantar
Andalusia.
Sí,
cantava,
però inclús a les processons...
Encara
canten,
encara canten.
Encara canten.
El que passa
és
que no les ensenyen,
una costum,
poder, però de cantar canten.
Andalusa, sobretot sevillana.
Sí, però l'any passat no vaig sentir gaire això.
No. Jo aquí no hi
que donaven molt les processons de Múrcia, del Zarcillo, perquè eren aquelles escultures tan
maques.
Sí.
Que maques les escultures de Zarcillo.
Però tot això que la gent viuen per poder sortir i per Setmana Santa. Sí, clar. És poder treure aquell pas i poder fer la cerimònia, el recorregut i tot el que fan. Que hi ha tots aquells bancs perquè la gent segui aquelles escalinates. Poca cosa.
Confesseu, senyores, però no combinareu o no heu combinat al llarg de la vida aquest sentiment religiós amb alguna escapadeta... alguna sortida de l'Imserso... O no, no fareu...
No, per Setmana Santa no.
Escapades, no sé, per aquí el Penedès mateix. Setmana...
No, per Setmana Santa hi ha massa gent a tot arreu. Mira, i llavors, com que podem sortir, una altra setmana, que no és santa.
Jo parlaré per mi.
Puc parlar per mi.
Si és la Setmana Santa, parlem amb Sant Jaume, que és un poble petit, es fan actes religiosos, som els que aguantem la part
religiosa
de la part d'església, doncs tens la feina, aquesta feina, doncs, d'acudir als actes que fan.
No podeu faltar.
I molts anys enrere, doncs, esperaves la nit de Pasqua perquè cantàvem caramelles i sortíem a cantar caramelles. I el dilluns de Pasqua, doncs, a la pleca que es fa a l'Ermita dels Arquets, també cantàvem caramelles. I la coral dels nens petits cantàvem caramelles i després la coral dels grans cantàvem caramelles.
Bueno, però les era costums...
No, però la Marcelina és sacristana, vull dir que ella parla, doncs, perquè avui dia ha de ser...
Així és clar que no pot faltar.
No, per això et dic que ella...
Que no m'ho plantegem mai de marxar,
No, però vull dir, jo en particular puc marxar, el que passa que també participo de tot el que fan, sempre, però em refereixo que si diem de marxar o d'anar a algun lloc... El meu home i jo m'estimem més marxar quan no hi ha tanta gent pel món.
Clar.
Llavors, i com que ara pots triar la data més o menys que tu et va bé o que no, saps què vull dir? No esperes a marxar com ara a l'estiu o com ara
ho fa tothom,
per Setmana Santa, o com el que sigui, quan
busques
ho fa tothom.
Busques per internet i trobes de tot.
Oi, tant, a l'hora que vulguis i pots anar allà on et sembli. Vull dir que doncs, no ho fem, la veritat. Per Setmana Santa...
Doncs esperarem quan se jubilem.
Sí. Mira, jo. Quan ens jubilem.
Quan se jubilem de totes les coses que fem.
Me'n recordo quan hi havia el Pilar de Vuit, que fèiem tantes sortides, moltíssimes.
Jo les trobo a faltar.
Sí, però és que en fèiem... Per tot arreu, sí.
Molt,
tant a l'estranger com aquí. En canvi, per Setmana Santa no havíem sortit mai, No. I jo crec que la gent tampoc ens ho demanaven,
No, perquè la Setmana Santa és una mica més íntima de cada família.
Sí,
i cadascú feia les coses al seu aire.
Sí.
I les excursions...
Jo dic que estem parlant d'un grup de gent que tenim una edat.
Sí, oi?
I la Setmana Santa la tenim pensada d'una altra manera.
Clar.
Més interioritzada.
Sí. Home, clar.
No, perquè
la mirem de cara,
a la religió. I
la mirem de cara, doncs, de que, no sé, fem pinya al poble que som i el que fem.
Sí, però veus ara que va passar el Carnaval, gairebé tot arreu se celebrava el Carnaval, no? I anaven gent... disfressats i ballar i tot això. Tot ha passat molt de pressa, molt de pressa.
Va, llavors el Carnaval també l'allarguem fins a mitja Quaresma.
Tot va canviant a través de la història.
Quin sentit té del Carnaval? Sí. No en té cap de sentit quan ho allarguem fins a mitja Quaresma.
Sí, potser perquè hi ha tants pobles que en fan i les disfresses, les carrosses, van d'un poble a l'altre.
I volen anar pel que sigui, per anar recaptant algun sentiment. I a més disfruten fent allò.
Sí.
I si passen tot l'any fent la carrossa i fent la vestimenta i fent tot plegat, doncs intenten de fer servir el temps més llarg.
Han de lluir tot el treball que han fet. Aquí a Vilafranca, que va ploure tant, i en canvi hi havia 20 i pico carrosses.
Bueno, però no, si no em van sortir pas totes, Jo m'ho mirava per la tele.
Sí, jo també ho vaig mirar per la tele.
Aquesta gent, pobra gent, allà sota la pluja.
Sí, però ballaven, vull dir, té un mèrit, això.
Bueno, té un mèrit, però clar, mullant-se i tot això no l'ueix, no.
Sí, però escolta, bé, em sembla que era dels monjos, no?, que n'hi havia moltes, i bueno, una gentada.
Em va passar,
i veies la cara d'alegria ballant, que dic, s'ho passen bé.
Sí, bueno, n'hi havia que ballaven, però n'hi havia que anaven per només fer la desfilada caminant amb bonoracs i amb gorres, Només era, el kit de participar, perquè llavors doncs deuen cobrar algun diner. Vull dir, pensar, mira, aquests hi van...
El Carnaval, a Gran Canària i a Tenerife, que són les més macos.
Ah, bueno,
és una exhibició de llum,
que vas anar a Tenerife,
de color.
Ho podries preciós. Veure per la tele.
Per la tele, per la tele.
És que aquesta senyora pregunta si vas anar.
No.
Aquesta senyora, no digues l'Eulàlia.
A
Canària sí que hi està, però vaig anar fa molts anys per al meu treball. Jo tenia uns clients allà i vaig anar a Canàries i a Tenerife. I...
Bueno, és com gran, a Venècia, no com al Brasil...
Te parlo d'anys, no em va agradar gaire.
Però veus, al Brasil fan carnaval, sí, ara a l'hivern, perquè allà és l'estiu.
Clar.
I llavors poden anar, bueno, poden ballar i poden el que sigui, però aquí és l'hivern. Sí, vull dir que... I jo penso, quan les veig, aquestes noietes que van més aviat descaridetes i tot plegat, penso, encara que ballin, han de passar fred.
Sí, és el que penso jo.
Jo penso que han de portar alguna cosa transparent, bueno, o alguna cosa, perquè si no, no
sí,
tindrien fred.
Tenen que passar fred.
Fins i tot un greix.
Tenen fred, tenen fred.
Sí, un greix.
Són joves, bueno, són joves. Sí, ja ho diuen.
Ah, sí?
Diuen,
sí, sí.
Qui no té seny no té fred.
Sí.
Estem acabant, però deixeu-me preguntar-vos. Esteu menjant bunyols?
Ah. Jo sí.
Bueno, una setmana també, només n'he comprat.
No, jo cada setmana.
Mira, aquesta setmana ho hem d'aprofitar. És pensar-hi. Sí, perquè tu potser els fas, no, Eulàlia? Fas bunyols?
Sí. Jo sí.
No li agrada pujar.
Bunyols sí que em faig, molts bunyols faig, però dels bunyols de bunyols
com
no.
Jo?
No. La meva cuina és zero.
Sí, no.
Bueno, la fem
perquè
encara menys.
S'ha de fer i també ens agrada.
Ara toca fer les
torrijas. No, em venen i són ben bons.
Sí, sí, jo també els vaig comprar. I divendres també en comprarem,
també,
si Déu vol, veia.
Sí. I ara toca fer les torrijas per la Setmana Santa.
Sí, però veus, aquí no hi ha costum d'això.
Jo fa anys que no faig, però jo les feia, sí. Són bones,
Tan jo bones. Només me n'he menjat, i allà on vagi n'hi ha, sempre en menjo. M'agraden.
Sí. Són torrijas, pestinyos... Bueno,
pestinyos és per Nadal.
Ah, per Nadal?
Pestinyos per Nadal. El que passa és que ara s'ha mundialitzat tot. Els pestinyos són per Nadal.
Ja se'n fan tot l'any.
Perquè són, ja no, ja unes, no, sí, són uns dolços que venen de la cultura àrab. Ah. I ara llavors, on més va arraigar, va ser Andalusia.
Sí.
I com que servidora, és sevillana.
Sevillana de naixement i catalana d'adopció.
Jo, sevillana de naixement. El que passa és que m'has venit molt junet aquí, tenia 10 anys, però jo me'n recordo. Per Setmana Santa, torrijas.
Sí.
I parla d'allò...
Bueno,
pestinyos.
Escolta'm, celebrem doncs, coses que...
És una molt bona manera d'acabar així, sí, dolça,
això,
amb les torrijas i els bunyols.
I tant.
Gràcies a totes quatre, bona setmana.
Adéu, bon dia. Adéu.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.